Molt bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Hospitalet en Joc. Comencem parlant de segurament dos dels clubs més importants de la ciutat, com a mínim quan a resultats. L'equip femení de l'Hospitalet d'Atletisme disputarà la final pel títol de la Divisió d'Honor després de tancar la segona jornada com a vuitè classificat de la General. Això significa que l'equip ja està salvat. D'altra banda, el Club Gimnàstic Artístic de l'Hospitalet també disputarà la final de la Lliga Iberdrola i compta que ho farà ara mateix com a segon millor conjunt. Opcions, doncs, de guanyar un títol que seria absolutament històric. Dit això, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns. L'OSPI cau contra el Badalona 0-2 i té molt complicat poder seguir en el playoff d'ascens. Derrota complicada de pair i que obliga l'OSPI a haver de buscar una remuntada èpica el pròxim diumenge. El bàsquet territorial tanca la temporada regular. Dues notícies destacades, la salvació del Centre Catòlic a la primera catalana masculina i el descens de l'Espanyol Joventut Hospitalet a Copa Catalunya Femení. Cap de setmana d'esdeveniments, amb la celebració dissabte del míting internacional de paral·latisme, amb la presència dels 100 atletes, el trofeu Ciutat de l'Hospitalet de Natació a les piscines municipals i la cursa nocturna, que va reunir més de 5.000 participants. Comencem parlant del Centre d'Esport Hospitalet i no ho fem ni amb ànims ni amb bones notícies. Laia Gutiérrez, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Andrés.
Doncs anem a repassar aquest Centre d'Esport Hospitalet. No ens queda un altre. Anem directament a parlar del partit, perquè evidentment ja no hi ha classificació, ja no hi ha resultats, i hem de parlar d'aquest resultat, d'aquest OSPI 0, Badalona 2. Aquesta ensopegada, aquest partit, Laia, que jo crec que...
Un resultat molt dur.
Que va ser molt mal, efectivament. Molt dur, molt mal, difícil de parir.
Complica moltíssim per mi les opcions de l'OSPI de passar l'eliminatòria. I la realitat és que l'OSPI no va fer una molt bona primera part. Li va costar molt trobar el ritme, continuïtat i també generar futbol ofensiu, perquè la part de dalt no va estar tampoc ahir...
No va estar brillant.
No, la veritat que no.
I... Ara seguim repassant, però sí, deixa'm preguntar-te pel penal, perquè al final, evidentment, això era minut 14 o 15, no recordo exactament. Com ho veus? Com veus el penal de Rulli?
Jo és que l'acció en directe no ho vaig veure clar, però veient les imatges, Rulli tampoc protesta, per tant...
Assumeixes que...
Sí, assumeixo que és un penal clar.
No ho sé, és veritat que en els imatges tampoc es veu molt clarament que li toqui. Sí que és veritat el que dius, no, Laia, que el fet que Rubi no sigui el que menys protesta de tots, bé, doncs fa la sensació de que potser sí que era penal. Aquí veiem l'ocasió d'Ignasi Kerr, que va ser una de les poques aproximacions de l'OSPI en aquesta primera part. Com deies, no, Laia, tornem a repassar una mica la primera part, que deies que l'OSPI no va sortir
no.
bé.
La veritat que no, i crec que mentalment tampoc l'equip va entrar bé, o sigui, sabent la importància que tenia aquest partit, perquè al final el Badalona tampoc es jugava res, o sigui, un empat ja també ja li donava a ells per al goal average, ells ja ho tenien, entre cometes, fet, no?, amb un empat. Per tant, això, a l'OSPI no el vaig veure.
És una llàstima, no?, i al final és segurament el que és... difícil d'explicar, no? I segurament és el que els aficionats més poden retreure a l'OSPI, és el fet de que en el dia més important de temporada fins ara,
que era
el partit d'aquest diumenge contra Badalona, l'OSPI no surt bé, no? I segurament és una de les coses que més frustra a tots, no? Veure que tens un dia molt important i que no fas el màxim, o la sensació és que no fas el màxim per treure-ho. Aquí comencem ja amb les jugades polèmiques. Sí. L'OSPI, insistim, això queda clar, Laia, no va sortir bé.
No va sortir bé.
No s'ha de negar. Dit això, expulsió rigorosa, jo crec, de
Sergio Agusa. Sí, perquè jo no ho veig prou com per ser segona groga. I he de dir que l'àrbit no va treure cap groga a cap dels del Badalona. I... O sigui, entenc la frustració també de l'afició, de veure que potser no va estar del tot parcial.
Aquest és el tema, no? Que segurament, crec que Badalona sí que va veure algun jugador una targeta final, ja estem parlant del minut 90 i escacs. També és veritat que amb 10 l'OSPI va estar millor.
Molt millor.
Hem vist l'oportunitat abans de Dani, hem vist ara la de Carlos, ara la de Buba... Aquí va ser el moment de l'OSPI que no...
La intensitat va començar al minut 73, 74, no recordo ben bé, però la més clara va ser la de Carlos en tot el partit, la veritat.
Sí, sí, va ser el travessa, i aquí comença, diguem-ne,
Sí.
Allò que hem de lamentar, evidentment, condemnem per descomptat. Això és, encara no havia passat, eh? Aquí és els jugadors protestant pel fet de que Juan Carlos Azón, pel porter del Badalona, que perdia temps.
Però és que al final el Badalona també era el seu partit i això li interessava, o sigui...
I aquí el moment, com deia, no? Va haver el llançament d'un encenedor, l'àrbitre va activar el protocol en aquest cas. D'una banda, entenem, la decisió arbitral, d'altra també és veritat.
Però no era suficient.
Clar, aquest és el tema, que segurament ha de ser un fet
molt... Refredes els jugadors, frenes un partit i a sobre, en l'afegit, tampoc... O sigui, no va ser suficient, saps?
És evident, insistim, tot condemnant el llançament, entenem que també va ser un fet aïllat, que no va ser ni molt menys una pluja d'objectes, tot al contrari. I en qualsevol cas sí que és veritat que l'àrbitre va decidir suspendre el partit momentàniament. Això va frenar, diguem-ne, aquell moment, com deia la Laia, no? Aquell millor moment de l'Hospi, el va frenar i després doncs, aquí veiem el gerro d'aigua freda, no? Que és el 0-2, Laia.
El 0-2 amb l'afegit.
Que clar, que ho deixa ja tot encara més complicat. El 0-1 ja era mal resultat.
Sí, però...
Però era un resultat, diguem-ne, més remuntable.
Exacte.
Un 0-2 que fa molt de mal, lògicament, al centre d'esport Hospitalet, perquè ara doncs, està obligat a haver d'agafar-se l'èpica, ha de fer una remuntada, que seria històrica, sens dubte, amb molts inconvenients. I ara els explicarem amb tranquil·litat totes les coses que poden o que no té l'Hospi de cara a aquesta...
Perquè hi ha baixes.
Hi haurà baixes segur, mínim una, això ja tenim claríssim. Aquí veiem els jugadors de Badalona celebrant un resultat que evidentment era molt important pel Badalona, aquest 0-2. Com bé deia la Laia, al final segurament el Badalona amb un empat no era un resultat del tot dolent pel Badalona. Imagineu-vos amb un 0-2, no? I al contrari l'Hospi. L'Hospi amb un empat segurament no era el que volia, doncs amb un 0-2 en contra doncs tot estava encara més complicat. Anem a sentir, i ara seguim analitzant el partit, però anem a sentir primer què deien els protagonistes d'aquest Hospi 0, Badalona 2.
Fins que no ha arribat l'expulsió, penso que l'equip no ha donat el 100% a nivell d'esforços, d'intenció d'apretar, de Nadal. I enfadat per moltes coses que no parlaré aquí, però bueno, hi ha situacions que no es poden controlar. I bueno, no m'agrada parlar d'això, però penso que avui és determinant.
Avui fotuts, tocats. Sobretot l'últim gol, als últims minuts, ens ha fet molt mal, perquè al final, bueno, un 0-1 tampoc era un resultat dolent, però no tan dolent, perquè al final si guanyaves amb una defensa on ja estava. Però bueno, fotuts, avui segurament que la gent està molt fotuda, però que no acabi cap dubte que tenim una setmana per veure el partit i que anirem allà a deixar-nos la pell i a intentar passar l'eliminatòria.
Protestem una, ens ensenyen groga, protesten ells, no passa res. Una falta que no és la segona groga, per la qual expulsió. Quan estem millor, li ve de gust parar el partit. Està bé, condemnem lògicament, no? Que li llancin un matxero al Liner, però no crec que sigui motiu de que ens foti cap al vestidor.
Ens mossegava la llengua Sergio Juste, se la mossegava menys Ramon Marimón, que és veritat que són declaracions molt més properes al final de partit. Al final, allà, diguem-ne que hem fet el resum, no? L'Hospi no va sortir bé, això ho hem de dir.
I Sergio Juste també ho diu, o sigui,
sí.
Que l'Hospi va començar a jugar bé al tram final del partit.
Amb 10.
Amb 10, sí.
Al final crec que l'autocrítica de l'Hospi ha d'existir, de per què en el dia X l'Hospi no surt bé, no surt com ha de sortir en una eliminatòria, i després, evidentment, també és veritat que l'àrbitre doncs, segurament no va ser... ja no favorable, sinó que li va costar tenir el mateix criteri amb els dos equips, cosa que és una realitat, i doncs, més enllà de l'acció puntual de l'encenedor, és veritat que segurament l'àrbitre no va ajudar o no va ser suficientment imparcial per a l'Hospi, però en qualsevol cas, insistim, també l'autocrítica de l'Hospi va existir, que no es va sortir bé. Anem a votar pel millor jugador del centre d'esport Hospitalet, jo sé que en dies com aquest costa, però ho hem de fer. Joaquín Alquézar, d'Hospi Ràdio, m'ha votat per Vitali i Laia Gutiérrez. Per qui votes en aquest partit contra
Dani Hernández. Crec que va fer un partit molt sòlid defensivament, sobretot perquè va frenar molt bé a Diaguara, que de fet en el partit de Lliga de fa tres caps de setmanes enrere, els tres gols van venir per aquella banda. I jo crec que el va frenar molt bé, va competir molt bé, va guanyar els duels. I res, a mi em va agradar molt.
Doncs els vots per Vitali i per Dani Hernández. Anem a veure com tenim la classificació, que no hi ha canvis en la part de dalt. Una classificació doncs, liderada encara per Arriaga, amb Flavio Ribeiro amb 10 punts, Ignasi Quera amb 9, Pele amb 7 i Joel Lasso amb 6, i hi ha després molts més jugadors amb menys punts i lluint d'aquestes primeres posicions de passar qui serà el més jugador de l'OSP en aquesta temporada 2025-2026. Doncs analitzat el partit de l'OSPI Badalona, ara ens toca analitzar el Badalona OSPI. D'aquí a res, el diumenge vinent, a les 6 de la tarda, en directe per televisió de l'Hospitalet, podrem veure aquest Badalona OSPI, en el qual l'OSPI doncs, necessita una remuntada, no sé si dir-li èpica, històrica, però en qualsevol cas, 100% necessita una remuntada. Sí. Com veus aquesta tornada, Laia? On creus que poden estar les opcions de l'OSPI?
Jo la veig molt complicada, però crec que no hi ha res tancat. O sigui, si l'OSPI aconsegueix marcar aviat, jo crec que pots posar el Badalona amb aquests nervis, poner-lo com entre les cordes, no? Com
sí,
dit,
sí, sí, sí.
Però jo crec que és una cosa de mentalitat, jo crec que hem de sortir amb una altra actitud i fer... És que el més curiós és que jo la setmana passada vaig dir que per mi el rival més fort era el Vilanova, perquè sí que és veritat que en els partits de Lliga era l'únic equip que a priori t'havia guanyat. I clar, ara veig que el Cornellà ahir va fer el seu partit, va guanyar, i el Badalona ens va guanyar 0-2, és com, bueno... Ahir demostra com són els partits de play-off que has de sortir a mossegar.
Aquí vaig, segurament els partits de play-off són sempre diferents dels de Lliga, sí. I sí que és cert, insistim, i volem posar també l'accent amb el fet que l'OSPI no va sortir bé, i això és el que ha de millorar 100% el conjunt riberenc de cara a la tornada. Opcions de l'OSPI, doncs, com bé dius, no? Al final ha d'intentar mantenir la porteria a zero, això és evident. Porteria a zero serà un gran pas. Dius de marcar d'hora. Al final el tema és arribar al minut 70-75, mínim, amb 0-1 o 1-2.
Sí.
I si arribes a aquest tram final amb aquesta distància, doncs segurament el Badalona, lògicament, farà el pas enrere, l'OSPI farà el pas endavant i veurem què passa. No? Al final
jo
és una
crec
mica...
que el Badalona està a casa, algun gol... hi haurà. Per tant, compto que han de remar molt.
Sí,
molt
no,
complicat.
És a dir, al final és possible, no dic que no,
però... No, és possible, però...
Al final el tema és que l'OSPI arribi, sobretot al tram final, amb aquesta mínima avantatge per tal de... Mira, tant de bo arribi a minut 70 amb 0-3, no? Però per no ser massa agosarat, sí que arribi al final amb aquest avantatge que obliga el Badalona a anar cap enrere i que obliga el Badalona a posar-se nerviós, no? I a partir d'aquí veurem. Hem de recordar que si l'OSPI aconsegueix guanyar 0-2, 1-3, 2-4, hi haurà pròrroga, però no hi hauria penals. Per tant, l'OSPI, doncs, segurament, si aconsegueix guanyar amb dos gols d'avantatge, jugaria el temps extra i amb aquest temps extra hauria de tornar,
hauria de tornar a
buscar el gol.
Sí.
Clar, són molts components que fan que no puguem ser...
Has de ficar tres gols.
Mínim.
Mínim.
Amb 120 minuts,
Tenint insistim. En compte que Badalona allà no... Bueno, a la seva casa no fes res, però clar, és molt complicat.
Veurem, perquè al final és evident que l'OSPI no, doncs, ho té complicat, no ens hem d'enganyar, però sí que és veritat que al final doncs, tot pot succeir en el món del futbol. L'OSPI té capacitat, però també una cosa que no hem comentat encara, clar, tindrà la baixa segura de Sergio Aguza, sí. Sancionat, aquesta no hi ha opció de que pugui jugar al mig centre de l'OSPI. I
de Rubi, i Uri.
I d'Uri. Els dos jugadors que es van retirar lesionats aquest diumenge, evidentment estarem pendents. Sí que és cert que tant els dos, tant Rubi com Uri, són jugadors que a temporada han tingut problemes físics, per tant, doncs, home, ens fa difícil pensar que poden recuperar-se en tan poc temps. També és veritat que és play-off, doncs segurament sí. Quan si has de forçar, ara és el moment. Però clar, evidentment, a priori, l'OSPI tindrà aquestes tres baixes, o és molt probable que tingues aquestes tres baixes, veurem què passa. Laia, veurem què passa amb el Centre Esports Hospitalet. Sí. T'hem d'acomiadar del nostre programa de l'Hospitalet en Joc. L'acomiadem no perquè l'OSPI estigui també a prop de l'eliminació, malauradament, l'acomiadem perquè ja se li acaba la nostra etapa aquí a Televisió de l'Hospitalet. T'agraïm moltíssim que cada dilluns hagis vingut aquí a explicar-nos les entitats de l'OSPI i molta sort
Moltes gràcies i gràcies per...
Per acollir-te.
Per acollir-me, i estic molt agraïda amb tots vosaltres.
Doncs moltes gràcies a la Laia Gutiérrez, que avui, insistim, l'acomiadem d'aquesta informació del Centre d'Esport Hospitalet. Hem de seguir parlant de futbol perquè tenim acabat ja la lliga regular de futbol territorial i tenim a diversos equips que faran play-off d'ascens. El més important, la unificació amb el Vitge, que de segona catalana buscarà l'ascens a primera catalana, un play-off contra la Barceloneta. De quarta catalana tenim diversos equips, perquè aquest any els equips de l'Hospitalet estaven en grups diferents i això ha provocat que hi hagi fins a 5 equips que s'han classificat pel play-off d'ascens de quarta a tercera catalana. Són del grup 21, Atlético Marina, del grup 22, el Campí i la Fundació Acadèmia de Futbol B, i del grup 23, la Unibé i l'Hospi Atlètic. I de tercera catalana tenim un altre equip que necessitava sí o sí guanyar per classificar-se pel play-off per intentar pujar a segona catalana. És el Can Buixeres, que va guanyar 5-1 contra el Sant Genís, i això fa doncs, que el conjunt de Cristian Pérez aconsegueixi aquesta classificació pel play-off d'ascens a, insistim, a la segona catalana. 5-1 va guanyar l'equip de Cristian Pérez, superior, la veritat, en tot moment al Sant Genís Penitents. Aquí veiem el primer gol, primera part, aconseguia David López, minut 32, avançar el conjunt hospitalenc, el Futbol Club Can Buixeres, empatava abans del descans el Sant Genís Penitents, bé, amb aquest gol de Pau Ximenis, minut 43, per tant, es plegava el descans, semblava que haurien de marxar amb 1-1, però just abans d'arribar al descans arribava aquest golaç per part de Joel Gómez, que posava el 2-1 favorable al Futbol Club Can Buixeres. Amb aquest resultat, el Can Buixeres era un dels millors tercers, que era clau per entrar en aquesta promoció d'ascens. Ja la segona part, tot just començar, Joel Gómez anota, Joel Gómez sí, amuntava el 3-1 favorable a l'equip de Cristian Pérez, i ja més tard, novament, aconseguia el quart l'equip del Futbol Club Can Buixeres. Ja, evidentment, doncs, ja tenia bastant lligat el fet de poder ser equip de promoció, però encara hi hauria un últim gol, també un golaç per part de Miguel, que tancava la golejada 5-1 i feia doncs, que el Can Buixeres sigui un dels millors tercers dels clubs de tercera catalana. Això li dona accés a una eliminatòria d'ascens que, doncs, en cas de superar-la, faria que el conjunt de Cristian Pérez pugi a segona catalana, categoria que va perdre fa unes temporades. L'enhorabona al Can Buixeres i estarem pendents, lògicament, d'aquesta promoció d'ascens.
Nosotros sabíamos que hoy era una final, solo nos valía ganar y creo que se ha demostrado. Creo que el equipo ha estado muy sólido, muy, muy comprometido de principio a fin. Luego también la afición, ya habéis visto el efecto llamada, las gradas ha dado gusto verlas y creo que, bueno, creo que entre todo el club la semana hemos trabajado mucho esto, que hubiese mucho ambiente, que fuese un partido más de corazón que de cabeza, porque al final la cabeza la tenemos siempre, el compromiso del vestuario, del cuerpo técnico. La verdad es que el club trabaja mucho, trabaja muy duro.
Es un reto importante, llevamos varios años ya luchando por ello y hoy llegar aquí el campo con nuestra gente y poder tener la opción de meternos en playoff, pues es bueno, lo ha dicho mi compañero, ¿no? Nuestro capitán, al final es algo histórico y aparte que lo hemos merecido.
I volem seguir parlant de futbol i ho fem amb un dels ascensos que hem tingut de moment en el futbol territorial de l'Hospitalet. Estem parlant d'un dels ascensos que més ha costat d'aconseguir moltes temporades, però per fi podem explicar que la Florida femení l'any vinent estarà a primera catalana femenina. I saludem ja a una de les jugadores i a l'entrenador principal, José María Hueta i Belén. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
I també, a part del cos tècnic, a Abde i a Pere. Abde i Pere, què tal? Com esteu?
Tot bé. Bona tarda.
Doncs, ho deia bé, Chema, José María, ha costat molt, 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 tu que ho has viscut en primera persona tot, ha costat moltíssim poder estar avui aquí a la televisió d'Hospitalet explicant l'ascens per fi de la Florida femení. Ha costat moltíssim, Chema.
8 anys de treball.
Oh, mira, pensava que van menys.
No, 8 anys. Van començar el 2019 amb un projecte que va començar Nico. I bueno, era un projecte que la idea era que el club, el barri, tingués un equip femení. Ho vam començar i a poc vam estar. Fa 3 anys vam quedar segones, a un punt de pujar, i aquest any es tenia que donar.
Parles de 8 anys, sí que és veritat que sobretot els últims anys, no? Que ha estat sí. Quan més a prop s'ha estat sempre fregant el pal.
Sí. Els últims 4 anys hem estat allà. Hem estat a punt, però bueno, les coses no s'han donat per moments de la temporada que no es donaven, i aquest any a priori que estava preparat tot perquè es donés, però bueno, fins al final no ha pogut ser.
Ara explicarem una mica la cronologia, que també té la seva història. Deixem preguntar també a Belén Tarazón, que com dèiem, ha costat molt. Tu també ets part important de molts d'aquests anys, i també ho has viscut des de dins, des de dins del terreny de joc. Suposo que molt contentes, Belén, la plantilla en aquest cas, que avui estàs representant a la plantilla, per fi, no?, haver obtingut aquest ascens a Primera Catalana.
La veritat és que sí, per fi, estem molt contentes. Jo porto ja 6 anys, si no recordo mal, aquí intentant-ho, i és el que tu dius, no?, hem anat quedant segones, terceres, sempre molt, molt, molt a prop, i aquest any, bueno, s'ha fet una gran plantilla i hem aconseguit l'ascens.
Què ha canviat aquest any per fi obtenir-ho? Ha estat un xic de sort? Ha estat simplement que estàveu encara millor preparades? Què ha canviat per aquest any, si poder celebrar-ho?
Bueno, jo crec que el nivell de la plantilla, amb els 3-4 fitxatges que hem fet, ha pujat moltíssim, i llavors també gràcies a elles i amb tot el que havíem anat formant, doncs, bueno, s'ha pogut aconseguir.
I deixem-ho també presentar, a part del cos tècnic, avui el Xema està com a entrenador principal, també com a president, després parlarem també d'altres temes de la Florida, però també tenim el Pere i l'Abde, que també heu estat part important, segur, d'aquest ascens. Pere, tu com has viscut? Suposo que també portes menys temps que el Xema intentant-ho, però suposo que també amb alegria, no?, de poder partir.
Sí, i tant. Jo me'n recordo ara a l'estiu, quan m'ho va comentar, d'estar amb ell a l'equip, i la veritat és que no m'ho vaig pensar. O sigui, jo estimo el futbol i estar amb un equip és, per mi, un tresor. I molt content, òbviament, per el primer any que estic amb ell i treballar amb ell i aconseguir l'ascens, òbviament.
El talismà, per tant, no? Sí. Ha estat arribar el Pere. I l'Abde, que també, doncs, també insisteixo, també com el Xema, tampoc portes tant de temps
no
dins l'estructura, però sí que suposo que content de per fi també poder celebrar.
Sí, perquè luego hay mucho trabajo detrás y ver la ilusión de unas jugadoras pues, y conseguirlo, pues...
Deixa'm preguntar-te per una cosa, perquè clar, jo el Xema el segueixo a Instagram i vaig veure que et definia com l'equilibri del cos tècnic. Per què creus que el Xema diu que ets l'equilibri? No sé si perquè ell és més visceral, el Pere és més tranquil, i no sé si tu ets una mica... No sé per què ets l'equilibri.
Perquè crec que tinc el més tranquil d'ells dos. De los tres, soy el más tranquilo. Ah. Tengo más cabeza.
El Xema ja li posava com el més nerviós, perquè ja el coneixem també, evidentment, el Xema. Incorporacions que també suposo que t'han ajudat moltíssim, no? Al final, més enllà de la broma, al final necessitem moltes coses, no?, per pujar, i també tenir, en aquest cas, un cos tècnic que t'ajuda.
Un bloc de treball, gent que té ganes, gent jove i gent que té molta il·lusió. I això generarà que totes les setmanes et sentis recolzat als moments bons i moments dolents. Aleshores, et donen vida. Abde, ho coneixem del club de fa anys, un noi molt treballador, una persona que sempre està, i Pere és el meu cosí. Aleshores...
Literal o...?
No, literal, sí. Literal.
No, és que el seu cognom és Almendro, el teu és Hueta, no sabia si...
Clar, no, sí. És el meu cosí, bueno, jo sabia que li agradava, i jo sabia que amb els tres podíem fer un grup important. Ells dos s'han acoplat molt bé, i per aguantar-me a mi tot l'any, costa.
Costa aguantar-lo, Belén?
Bueno, això diu ell, però que va, és un tio compromès, un tio que mira pel club, pel nostre equip i que ens cuida moltíssim.
Jo crec que aquí és una... més enllà de la broma, insisteixo, eh? O sigui, crec que has definit la persona de Xema amb la paraula compromès, no? Perquè és veritat, al final, insisteixo, més enllà de la broma i que hem rigut una mica de tu, Xema, ja em disculparàs, però sí que és veritat que tens aquest punt de compromís,
sí,
amb el club i amb l'equip, i com bé deies, no? Si has estat 8 anys intentant-ho és perquè no volies renunciar. Ara tens una mica el premi.
El premi s'ha aconseguit.
Deixa'm explicar, com dèiem, la cronologia, perquè aquesta és la temporada amb molts moments, no, però sí que amb moments de molta alegria i moments de molta decepció. Bàsicament, el club, la Florida, ha estat un grup en el qual hi havia dos equips molt superiors a la resta, que era la Florida i la penya barcelonista Barcino, que han estat tot l'any guanyant tots els partits, i els enfrontaments directes entre ells eren els que havien de marcar una mica qui aconseguia el primer lloc i qui aconseguia pujar de categoria. L'anada, la Florida, guanyeu 5-2,
sí,
i per tant, doncs, teniu aquest primer pas per assolir l'ascens, però què passa? Que la tornada, i ara ho tinc aquí marcat, el 7 de març, perdeu 5-1. Perdeu 5-1, i en aquell moment, clar, us avancen, perquè tots teniu ple de victòries, excepte els enfrontaments directes, i la baraix és per a elles. En aquell moment, Belén, suposo que jo crec que tothom veu pensar un ja altre any que ens quedem a les portes, no?
Sí, tal qual. Ja pensava tot el vestidor que ja ho havíem perdut tot. No sé, aquell partit, mira, pel que sigui no van sortir les coses, perquè podíem perdre, però no d'aquella manera. I res, mira, molt trist aquell dia, el recordo, i molt trist, però bueno, tocava seguir perquè podíem continuar estant allà i això ho vam fer.
Com ho veu viure vosaltres, els joves de l'equip, com veu viure aquest 5-1 que en aquell moment, insisteixo, us deixava fora de l'ascens?
Jo crec que primer dir que el resultat tampoc reflexa tant com va ser el partit. O sigui, sí que van ser superiors, però crec que no per guanyar 5-1. Però sí que és veritat que jo me'n recordo tornar-me a casa i trucar-li a ell i dir què ha passat avui. Però acabar la conversa d'una hora i dir hem de continuar. Sí, al final, si guanyàvem tot, encara hi havia possibilitats, això estava clar.
Tu com ho vas veure, Abde?
Va ser un dia difícil perquè ningú va entendre què va passar. Clar, perquè l'anada vam guanyar 5-2 i després ens vam trobar una cosa que cap de nosaltres esperàvem aquell dia.
Clar, va ser un pal, Xema. No sé què va passar més per reaccionar. Si la part veterana, diguem-ne, perdó que us assenyala a vosaltres, però la part veterana de dir anem a mantenir la calma, o la part jove, que va ser la que us va impulsar, o una barreja de les dues coses, va ser la que us va permetre doncs, tirar cap endavant.
Jo penso que va ser principalment el bloc. Elles que tenien ganes. Elles tenen ganes des del 20 d'agost fins al dia d'avui, tenien moltes ganes. I quan tu tens un equip que funciona, que tira i que elles tenen il·lusió, això és un impuls per continuar. Aquell dia va ser un mazazo, però bueno, vam tornar el dimecres a entrenar amb ganes, amb il·lusió, i les coses van sortir.
I van sortir perquè un mes i mig després, hem parlat del 7 de març, aquest dia va ser quan la Florida perd 5-1 contra el Barcino, i el 25 d'abril, penúltima jornada, hi ha la sorpresa, que és el Barcino 1, Júpiter 2. El Barcino cau, i això doncs, fa que la Florida, a falta d'una jornada, torni a ser líder. Ara us faig la pregunta d'inrevés, no, Belén? Veu estar al pou, i suposo que després d'aquest Barcino 1, Júpiter 2, llavors sí que veu veure que aquest any sí, que aquest any podíeu pujar.
Sí, perquè ja ens quedaven dos partits bastant assequibles i llavors recordo aquell dia que em va trucar el Xema, Belén, que ha perdut el Barcino, i jo, què? Jo estava per ahí amb les amigues i jo no sabia ni què em deia, i que ara et truco, i llavors molt contentes.
I us faltaven dos partits, efectivament, un que era el contra el Gornal,
sí,
que sempre té aquest punt de derbi,
sí,
que és veritat que l'anada vau guanyar amb facilitat, però que segurament us va costar, no sé si més del que els esperàveu, però no va ser un 4-1, no vull dir que no fos un resultat avoltat, però sí que és veritat que potser va ser un partit bastant més ajustat que l'anada. No sé si els nervis i la pressió us va passar una mica factura.
Bueno, va ser un partit complicat perquè el Gornal va fer una millora molt gran, des de la primera volta a la segona volta, gent molt jove, gent amb moltes ganes. Nosaltres les últimes jornades teníem bastant ausències, aleshores bueno, ens va costar.
I l'últim partit contra Sant Vicenç dels Horts, que ja aquí sí que era casa o faixa, si guanyàveu, pujàveu, i aquí sí que va estar bé, 0-1,
sí.
Era, i a campionar, no?
I a campionar.
Com recordes aquest partit? Com recordes sobretot la sensació de per fi poder celebrar les escenes?
Jo crec que més que l'últim partit era, jo recordo, quan ens vam adonar que el Júpiter havia guanyat el Gornal, era hem de guanyar els dos partits, i els dos partits eren com una final. Sí, jo crec que la il·lusió de guanyar el Gornal i guanyar els semis del Sort, òbviament, guanyes els semis del Sort i ets campió, però sí que aquella il·lusió de guanyar els dos partits era molt gran.
Tu també, no, suposo, Abde, que ho has viure tal com el Pere, no, suposo?
Sí, jo és que lo vivo más
tranquil.
Más tranquilo.
L'equilibri.
Sí, vam anar a Sant Vicenç dient...
Avui és el dia.
Sí. Avui és el dia. O sigui, estava clar que aquell dia havíem de guanyar i ho vam fer.
I això, com dèiem, 0-9. Xema, deixa'm preguntar-te a ti especialment com ho vas celebrar, perquè suposo que, insisteixo, no vull menys tenir ningú, no? Però sí que és veritat que suposo que tu tens... L'alegria per tu va ser, no sé si el doble, el triple o quatre vegades més, però sí que suposo que tens un punt més per tot el que havies intentat.
Vaig plorar com un nen petit.
Pues mira.
No té... És la millor sensació de la meva vida. Després de la meva boda, és la millor sensació de la meva vida. No canviaria per res. Per tot el patiment, no canviaria per res.
I ja tens l'ascens, ara em toca preguntar per l'imminent, clar, perquè ara ja, això és el que sempre fem, quan hi ha un ascens sempre hem de preguntar ja pel futur, primera catalana, lògicament, serà molt més complicada que la segona, objectiu i salvació, per descomptat, i quina planificació tens pensada per aquest equip? Renoveu els tres, si no m'equivoco, Pere, Abde, Xema, els tres seguireu al front de l'equip. Com planifiques la temporada vinent?
El 90% serà el mateix bloque, i sí que és veritat que aquesta setmana que ve començarem a anunciar noves incorporacions, que seran al voltant de 4-5, però bueno, principalment el 90% serà el mateix bloque.
Belén, continues?
Sí, un any més continuo. Doncs jo vull penjar les botes, tot això. Bueno, crec que m'ho mereix.
Home.
M'ho mereix.
No, més enllà parlem molt del tema, però és veritat que tu també portes molt de temps a la Florida. Al final tu no ets aquí, sí. Jo crec que amb l'accent jo crec que la gent ja sap que la Belén no és natural de l'Hospitalet, però tot i això sí que portes molt de temps a la Florida i al final, com que ja entes, és una mica casa teva. No,
sí,
no ets el Xema, però quasi. Deixem votar també pel club, perquè al final hem dit que tu ets l'entrenador del primer equip femení de l'entitat, de la Florida, però el Xema Gueta també és el president de la Florida Club de Futbol, i evidentment doncs, el club és molt més que el primer equip femení. Té un primer equip masculí que aquest any, que porta dos anys segurament sense aconseguir els objectius, no? L'any passat es va baixar a tercera o quarta catalana, aquest any es volia tornar a pujar, no ha pogut ser. Malgrat tot, Juan Martínez ha renovat. I ho veia també l'altre dia a Instagram, que ho explicava molt bé, no? Crec que ho explicava molt bé en el sentit de ok, és veritat que els últims dos anys no s'han assolit els objectius, però també és veritat que no trobem o no visualitzem cap entrenador millor per la Florida masculina que Juan Martínez.
La matera és Juan Martínez. I Juan Martínez serà entrenador de la Florida Club de Futbol hasta que él quiera serlo. Es corazón, ilusión, ganas y se desvive por el club. Por lo tanto, si él quiere ser entrenador de la Florida, será, porque parte de la Florida es Juan Martínez.
¿Y la resta del club, cómo la tenim?
Bueno, la llegada de Miki dentro del club ha sido una alegría a nivel de trabajo y a nivel de fútbol. Él ha incrementado mucho a nivel de los equipos y juntamente con el apartado de fútbol femenino, que lo lleva Chaima Almedi, genera que tengamos una proyección importante, tanto a nivel de fútbol masculino como a nivel de fútbol femenino, que estamos creciendo paso a paso.
I deixa'm ja preguntar-te per un parell de coses més. La primera és que al final també amb l'ascens vas tenir record per una persona que jo crec que qualsevol persona que hagi trepitjat la Florida Club de Futbol sap que la Florida ara parlava de Juan Martínez, no? Però jo crec que hi havia una persona també prèviament, que era el nostre estimat Luis González, que també era, sens dubte, l'ànima de la Florida. També vas tenir record per ahir, perquè al final Luis González hauria gaudit molt moltíssim d'aquest ascens, no?
Sí, él seguro que hubiese disfrutado muchísimo con nosotros y hubiese estado con nosotros seguro a muerte, y creo que él se lo merecía. Todo lo bueno que le podía pasar al club se lo merecía él. Lástima que no pueda estar con nosotros, pero él era parte de nosotros.
I ja per acabar, també hi ha una cosa que m'agradaria molt saber, Xema, perquè al final, des de les vostres xarxes socials, sou molt insistents i molt educadors, si em permets, amb erradicar un mal que crec que tenim cada cop més extès, que és el racisme. Sempre des de la Florida Club de Futbol esteu molt, insisteixo, intentant, no sé si dir educar o com expressar-ho, no? Però sí que és veritat que us heu erigit, diguem-ne, com un club absolutament modèlic en aquest sentit, i jo crec que al final s'us ha de felicitar i és el camí que teniu molt clar que voleu seguir, no?
Bueno, creemos que dentro del mundo tiene que haber libertad, da igual la cultura, la religión, la sexualidad que tenga una persona. Creemos que estamos abiertos a todo, en el cual somos un club integrador, un barrio integrador en el cual tenemos 400 jugadores y jugadoras, y tenemos 380 que no son de aquí. Tenemos muchísimas nacionalidades y creemos que tenemos que dar un golpe de efecto como barrio y como parte de la ciudad a este tipo de cosas que no son normales por parte de nuestro club, sobre todo nuestra coordinadora Chaima Almedi, que es musulmana. Ella defiende el tema y nosotros está claro que la apoyamos, porque creemos que es algo importante, que dentro de un club es importante las categorías, es importante los ascensos, los descensos, pero sobre todo tenemos que remarcar que lo que es muy importante, las personas.
Doncs enhorabona, Xema, per l'ascens. també pel tipus de club que esteu intentant crear, però en qualsevol cas insisteixo que felicitats per les dues coses, vaja.
Gràcies.
Txema, Belén, gràcies per ser aquí i enhorabona novament per l'ascens, i el mateix Pere i Abde, enhorabona, i l'any vinent us veiem a Primera Catalana.
I tant que sí.
Per cert, hem de dir que gràcies, Txema, per venir, que sé que costa tenir pantalla, que estem molt acostumats a parlar. De fet, amb el Pere i la Belén jo crec que és les persones amb les que més parlo de l'equip, perquè el Txema normalment se m'amaga. Avui ha fet la presència, t'ho agraïm, Txema. Doncs, més enllà de la broma, toca ara fer una petita pausa, deixem el futbol, de seguida parlem de bàsquet. Ara tornem. No tenim tercera FEB, no tenim CB l'Hospitalet, no tenim Tecla Sala, però sí que tenim bàsquet territorial, i per això encara ens fiem de que l'Enric Bonet vingui aquí a explicar-nos coses del bàsquet. Enric, què tal? Bona tarda.
Molt bé, avui molt bé. Bones noves, ja tocava.
Bones notícies, sobretot em referia a un equip que jo crec que era el que més es jugava aquest cap de setmana, perquè n'havia de guanyar sí o sí per salvar la categoria. Estem parlant del Centre Catòlic Masculí, Enric, contra el Círcul de Badalona, victòria del conjunt de José Manuel Olla i salvació per a l'equip de Benute, de José Manuel Olla.
Sí, sí, en pocs dies hem vist allà la salvació del Tecla, ahir va ser el torn del Centre Catòlic, però un partit que, ara veurem les imatges, no va començar gens bé. Victòria, això era el més important, i es va assolir 73 a 49. El marcador al final doncs demostra la superioritat dels de verd. 10 victòries, 16 derrotes per acabar la temporada. Novena posició per l'equip del José Manuel Olla, aka Manute. Però, amigues, amics, 5 triples dels visitants per començar el partit. 3 d'ells, d'Àritz Tomàs, el número 11 dels que vesteixen de blanc. Tot i que després, quines coses que té el nostre esport, només van convertir un triple dels 17 que van intentar. Van acabar amb un 6 de 22, quan havien començat, tiro de memòria perquè ahir vaig anar sense paperots i sense llapis, em sembla que els primers 5 van acabar tots dintre. Temps mort, evidentment, del José Manuel Olla per frenar l'hemorràgia. 21-19, amb 2 punts per sobre, acabava el primer quart, i el descans ja la cosa ja pintava millor, 39-26. Em van agradar moltíssim els jugadors del Centre Catòlic, Guillem Asensio, Pau Valls, el Rafael de la Vega, que ja fa temps que el coneixem, el Ethan Rico. La veritat és que l'única cosa que no m'ha agradat de mi aquesta temporada és que no havia pogut encara veure el Centre Catòlic, al igual que altres equips. Ja sabeu que enguany amb el Tecla Sala, el CB l'Hospitalet, l'Espanyol Joventut, no hem tingut temps de res més, com aquell qui diu. I els hi va penalitzar molt, els visitants, la poca eficàcia que ara cistella, 37% en el tir de 2, amb aquest 6 de 22 en el triple dels badalonins que ara comentàvem, i especialment, Andrés, en el tir lliure. 13 de 27, van fallar-ne més que no pas en van convertir, i això, evidentment, mina molt la moral de l'equip que falla tants tirs lliures. 7 punts només van convertir al segon quart, 5 punts només en el darrer parcial. Així doncs, el Centre Catòlic d'alguna manera va tenir-ho francament bé per guanyar davant de la seva parròquia. Tot i el bon inici de partit, aquest bon tercer quart també del Círcul, però al final el Centre Catòlic, com dic, es va imposar jugant al ritme, amb cor però sense perdre el cap, i a sobre defensivament van estar en alguns moments sensacionals. Recordo un tap del Pau Valls al segon quart, que va ser sideral, de gran bellesa. 3 victòries, 9 derrotes. Aquest era el bagatge a la 12a jornada del Centre Catòlic. Les coses no van començar gens bé a l'inici de la temporada, tot i que després van sumar 3 victòries seguides que d'alguna manera li van donar tranquil·litat als del Manute, i al final doncs aquesta certifica aquesta Primera Catalana que sempre és de grandíssim poder-ho fer davant del teu públic. O sigui que enhorabona a tota la família del Centre Catòlic de l'Hospitalet.
Un partit que, com bé dius, començava amb aquests 5 triples consecutius del Círcul de Badalona. Jo crec que és un resum del que ha estat la temporada del Centre Catòlic, Enric, perquè tu al final també comentaves, no?, que havia començat amb 3 victòries i 9 derrotes. Moltes vegades això el que passa és que l'equip, entre cometes, es desintegra, no?, quan tens un inici de la temporada tan dolent, quan tens un inici de partit tan dolent. I jo crec que una de les virtuts d'enguany del Centre Catòlic de Manute ha estat que ha mantingut la calma en molts moments, no?, i aquest partit és una mostra, no? No van perdre els nervis, tot i un inici que, home, jugant al descens, començar amb un, crec que era 2-15, no? O 4-15, no me'n recordo exactament el marcador, però sí que començar amb un marcador tan en contra pot fer tremolar a qualsevol.
Sí, 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 i el que va passar ahir a la pista, com bé dius, és el que ha passat al llarg de la temporada. Hi ha dos resultats que per mi clarament demostren el que estem dient. A mitjans de temporada, una derrota estrepitosa davant del Safa Claro, anotant només 33 punts, va fer que l'equip a la setmana següent guanyés folgadament davant del SIC, 54-78. I ara ja a la segona volta va tornar a passar el mateix davant de l'Esparreguera, tot i jugar a casa. Els del Manutes van quedar amb 38 punts, però la resposta va ser fulgurant, 73 punts a la pista de la Salle Manresa. O sigui que, com diem sempre, després d'una debacle no hi ha res millor que mentalitzar-se per guanyar el següent partit, i això és el que van fer els del Centre Catòlic.
I que les temporades són llargues, al final, i els partits són llargs també, vull dir, al final, mantenir, i aquí jo crec que el toc de José Manuel Oya es nota. Al final estem parlant d'un home que ho sabem perfectament, el coneixem tots, ha estat a l'Ep Plata amb el Club Bàsquet L'Hospitalet, per tant és un home que ha vist ja moltes, l'ha vist de tots els colors i evidentment va saber segurament mantenir la calma en els moments més complicats per al Centre Catòlic. Anem a sentir precisament, Enric, què ens deia en José Manuel Oya, en Manute i també un home del qual parlarem ara, Rafa de la Vega.
Estamos contentos, ha sido una temporada muy difícil para nosotros, hemos tenido que reestructurar la plantilla varias veces durante el año, cambiar sistema, ha sido muy complicado. Y bien, cuando la verdad es que los últimos tres partidos que eran los importantes, uno lo jugamos y lo ganamos, aquí en casa, aseguramos casa y hemos asegurado permanencia. Siempre te esperas que un equipo que ya está descendido como este empiece un poco liberado, un poco por faena y nos lo esperábamos bien, pero claro, han salido, nos han metido cuatro libres seguidos, nosotros un poco relajados, permitiendo esos tiros liberados, pero en cuanto hemos ajustado un poquito en el segundo cuarto los hemos dejado en 7 puntos y con eso ya hemos conseguido tener una ventaja que hemos mantenido hasta el final.
Al final ha sido un año muy duro, ya han habido muchos cambios, peces claus de los años pasados ens habían dejado, jugadores jóvenes, todo el equipo nuevo. I era, bueno, era una feina constant, constant, constant i no ho aconseguíem, no ho aconseguíem. Ha sigut l'última jornada, bueno, ens hem tret un pes de sobre, és la definició.
Un Rafa de la Vega que a falta de pocs minuts el van substituir i va aixecar a tota la gent de la galeria per aplaudir, perquè en principi la seva idea és agafar-se un temps de reflexió, com a mínim en Rafa de la Vega, que porta molts anys al Centre Catòlic, evidentment l'hem vist mil vegades al bo del Rafa i veurem finalment què passa amb ell, però sí que és veritat que ell mateix ens confessava que tenia pensat doncs, fer potser un, com a mínim un temps de reflexió per tornar a enganxar-se al bàsquet, que a vegades passa que arriba un moment que costa del dia a dia en el món del bàsquet. Enric, això era el Centre Catòlic, era segurament l'equip que té un partit més clau de l'Hospitalet, però era l'última jornada de la gran majoria de lligues territorials del bàsquet i acaba la temporada regular. Per tant, hem de repassar com tenim el bàsquet, què ha passat amb tots els equips. Comencem repassant a un que encara no ha acabat la temporada i que malauradament no ha acabat des del punt de vista de jornades, perquè encara falta una jornada més, però sí que ha acabat ja el seu objectiu, que és l'Espanyol Joventut L'Hospitalet. I hem de lamentar com està acabant la temporada de l'Espanyol Joventut L'Hospitalet, perquè ja ha descendit, això ja és matemàtic, no pot continuar, la Mireia no podrà continuar Supercopa, però sobretot hem de lamentar el com està acabant la temporada el conjunt entrenat fins fa poc per Albert Raurell i que doncs, ara mateix Albert Raurell ja no és l'entrenador i la setmana passada o aquest cap de setmana no es va presentar en el seu partit contra l'Igualada, es van presentar 3 jugadores només, però sí que és veritat que hem de lamentar doncs, sobretot a aquest tipus de final de cicle de l'Espanyol Joventut L'Hospitalet, perquè més enllà de les decisions sí que és veritat que, home, quan tu acabes la temporada d'aquesta forma sense presentar-te algun partit és que alguna cosa doncs, no s'ha fet bé, en aquest cas amb l'Espanyol Joventut L'Hospitalet. Insistim, més enllà de les decisions tècniques que per descomptat sempre respectem, Enric, si tu no acabes la temporada ni presentant-te els partits és que alguna cosa no ha quadrat la teva planificació amb tot com a club.
Se'ns ha desfet el gelat com amb una terrassa d'estiu a marxes rapidíssimes, perquè fa tot just 3 setmanes, 4 setmanes, encara somiàvem en que es podrien salvar els papers i, si més no, doncs almenys acabar d'una forma decorosa, no? la temporada. Però al final, com dius tu, ha estat un Titanic, però a velocitats fulgurants. Un equip que no oblidem, fa dues temporades tot just, es guanyava l'ascens a la Lliga Femenina 2. La veritat és que no podíem estar més cofois, més contents, tenir un equip a la tercera categoria del bàsquet estatal, ni més ni menys, amb aquestes cracs que encara llavors vestien de negre, amb el Miqui Molgosa d'entrenador. Va ser una temporada, jo vaig tenir el goig de fer les narracions en cada partit i la veritat és que em van fer sentir molt, molt feliç del bàsquet femení, que sovint doncs, necessita més una empenta, que no està tota la feina feta, encara fan falta molts esforços per equiparar-lo al bàsquet masculí, i elles ho van aconseguir en aquella 2023-2024, i resulta que dos anys després, tot i que a principis de temporada semblava que la fusió amb l'Espanyol, amb les seccions esportives espanyol, que no deixa de ser un intent de fer tornar el bàsquet banquiblau a dalt de tot, on va estar en el seu moment, a la Lliga ACB, quantes vegades ho comento, no? Amb l'IFA espanyol, jugant al Palau dels Esports de Montjuïc, al carrer Lleida. Doncs aquest invent, aquest any, no ens ha sortit gens bé. Haurem de seguir treballant perquè, clar, és una entitat històrica del barri de les Planes i ens dol molt veure-les en aquesta situació.
Insistim, alguna cosa no s'ha fet bé. O sigui, tot està acabant d'aquesta forma, independentment de les decisions tècniques d'entitats i d'entrenadors i de jugadores. Més resum del que ha acabat, de com ha acabat aquesta última jornada de bàsquet territorial. Sobretot hem de destacar un club i una secció d'aquest club, que és els dos equips femenins del Sant Josep Obrer, perquè els dos equips, tant el sènior A femení com el sènior B femení, han acabat la temporada amb 26 victòries i cap derrota. Hauríem de mirar l'hemeroteca per veure que dos equips, dos primers equips d'una entitat, en aquest cas els dos primers equips femenins, acabessin amb 26 victòries i cap derrota. 26-0, Sant Josep Obrer, tant femení com el femení A com el femení B. El femení A puja a primera catalana, el femení B haurà encara fer fase d'ascens per intentar pujar a primera territorial. Això com amb el Sant Josep Obrer, més equips, per repassar ràpidament tot el que ha passat amb aquesta temporada, la S de Copa Catalunya Masculina, seguirà Copa Catalunya Masculina, també seguirà la Eco i Blanc. A primera catalana ja hem vist la salvació del Centre Catòlic. Primera catalana femenina, valorablement descens de la S, sí que es manté el Joventut L'Hospitalet B. A segona catalana masculina es mantenen també a S, B i Sant Josep Obrer, baixa la Eco i Blanc B. I a segona catalana femenina, com deien, doncs el Sant Josep Obrer, que ha estat l'equip que ha aconseguit pujar de categoria a la primera catalana femenina. I també del territorial a segona catalana pujant dos equips de moment masculins, segur, que és el Tecla Sala B i el Beisport. I a l'espera estem de veure què passa amb el Centre Catòlic femení, que ha quedat segon del seu grup. Això podria suposar també ascens a segona catalana femenina, però encara no s'ha confirmat. Què et sembla el bàsquet territorial de la ciutat? Falten molts equips de categories més baixes, però bàsicament aquest és el resum.
No donem més a l'abast, ens heu d'entendre. Jo us demano disculpes per tots els equips que no hem pogut d'alguna manera estar a sobre, però la veritat és que enguany ha sigut complicat. Hem mort d'èxit,
Finiquitem el bàsquet d'avui amb l'Enriquiment, si et sembla.
Vinga, doncs va,
doncs vinga, Enriquiment.
No podia acabar millor la jornada d'ahir al poliesportiu Marcelí Maneja, almenys per mi, quan em vaig trobar assegut a la banqueta visitant, jugava el Tecla Sala com a tècnic visitant del Sant Feliu de Guíxols, a una autèntica llegenda, Alfred Julba. Aquí sí que heu de mirar l'hemeroteca. El del Sant Josep Obrer no fa falta, ja us ho dic jo, 26 victòries per barba, no, segur que no s'ha aconseguit mai, però si voleu veure l'hemeroteca d'Alfred Julba, brutal, ara ho repassàvem amb l'Andrés. Va ser un dels arquitectes del Gran Joventut de Badalona dels anys 80, que després això derivaria en la Eurolliga del 94. Ell ja va aconseguir portar l'equip a una final que va ser la Recopa l'any 88 davant del Limoges, un partit que ara em deia l'Andrés, això es va perdre a la pròrroga. Tanmateix va fer un equip amb els Villacamp, Parragi, Johnson, Margall, etc. Un equipàs que després, anys després, va tornar a reenganxar-lo i els va portar a campions de la Copa l'any 97 a Càceres, si no recordo malament. Vaig estar molt, molt content de veure'l, evidentment el vaig saludar i per ell va l'enriquiment d'aquesta setmana.
Doncs un mite, com el Fred Julba del bàsquet català i estatal com a entrenador, Alfred Julba. Enric, moltes gràcies com sempre, ens veiem la setmana vinent, no, que no hi ha programa, però dintre de dues t'esperem aquí com sempre, doncs, per parlar de bàsquet.
Doncs escolta, la setmana que ve, vacances, tornem d'aquí 15 dies.
Doncs tanquem el bàsquet ràpidament, passem al bloc poliesportiu. I dissabte va ser un dia amb molts esdeveniments a l'Hospitalet, esdeveniments, tots ells de molt nivell, tot i que segur que el més potent va ser el míting internacional de paral·latisme, organitzat com sempre per l'Hospitalet Atletisme i que va reunir a més de 200 esportistes.
Torna el míting internacional de paral·latletisme a Hospitalet, amb la seva 21a edició. Enguany, la colombiana Xiomara Saldiarraga ha batut el rècord del món de llançament de disc amb una marca de 39,54 metres.
Siempre con las miras al récord, siempre hacer una muy buena marca ha sido el objetivo, o sea, siempre ha sido mi sueño tocar los 40, siempre le he dicho a mis compañeros que he querido y he trabajado, estamos muy cerca, entonces nada, trabajar más para eso y poder obtener la marca algún día.
A més, en el municipi també hi ha talent local, com és el cas de l'atleta Maria Zamora, que ha fet rècord d'Espanya també en llançament de disc.
Fa just una setmana vaig batre el rècord, 20.98 i avui 24.92. La veritat que estic super, super contenta. L'objectiu d'aquesta temporada seria arribar amb les millors condicions al Campionat d'Espanya Absolut i fer la millor marca ja, tant en el pes i també, sobretot, a la javelina, a veure si em puc ficar entre les 5 millors del rànquing mundial.
Una edició que ha comptat amb 200 atletes de 16 països diferents amb una gran presència d'atletes sud-americans.
Carrera bonita, me esperaba este resultado, ojalá ver el tiempo exacto, pero nada, con buenas sensaciones y ya en un rato más para el salto. Como objetivo de año, en un mes y medio más aproximadamente, ya ganar lo que viene siendo el sudamericano.
Tot i això, hi ha participants que no fallen mai aquesta cita, com és el cas de l'atleta gallega Desiree Vila, que té aquesta data guardada des de fa temps, perquè és una de les poques competicions on es pot reunir amb les seves rivals.
A nivel técnico pues no he estado en mis mejores marcas, pero bueno, esta temporada es así, hemos hecho cambios técnicos, hace dos semanas en Valencia, así que es verdad que me quedé a muy poquito de mi marca personal y nada, a seguir, la temporada no ha terminado aquí, así que hay más oportunidades para bueno, pues estar ahí en el ranking, que este año al no haber europeo lo que importa es el ranking e intentar estar peleando con las mejores.
Un míting que porta preparant-se des de fa 6 mesos i que el president del Club d'Atletisme de l'Hospitalet llueix amb orgull.
Doncs avui és la cirereta al pastís perquè portem, ara ho comentàvem amb l'alcalde, des del mes de novembre treballant, organitzant, tirant endavant tots els diferents temes que fan relació a aquest míting, no? Però la veritat és que estem molt contents, fa un dia esplèndid, han vingut atletes d'arreu, d'Amèrica, de tota Europa, o sigui que estem molt contents en aquest sentit.
En definitiva, es tracta d'un dia especial per a atletes de tot el món que venen a superar els seus reptes i a millorar els seus propis objectius.
I dissabte també va ser el torn del trofeu Ciutat de l'Hospitalet de Natació, que arribava a la seva edició 38 i que, com sempre, doncs, va reunir els millors nedadors de tota Catalunya. Hem de recordar que es tracta d'una prova dins del trofeu de natació de la Federació Catalana de Natació. Per tant, doncs, és una prova que reuneix bàsicament els millors nedadors i nedadores de Catalunya dins del circuit català de trofeus de natació. Es va realitzar, com no podia ser d'una altra forma, a les piscines municipals de l'Hospitalet. Va tenir diferents nedadors destacats entre els masculins. El millor va ser Adrián Santos, amb 843 punts en l'apartat de puntuacions Aqua, seguit de Joaquín Pardo i Daniel Cadevall, els tres de la Clotació de Sant Andreu. En categoria femenina, la millor va ser Ainhoa Campadaval, amb 809 punts, després Carla Carrón i, per últim, Carlota del Río, van ser les tres millors nedadores d'aquest 38è Trofeu Ciutat de l'Hospitalet de Natació. I dins els locals, dins dels nedadors del Club de Natació de l'Hospitalet, destacar en categoria masculina a Pablo Dorado, a Mayo García i Joan Sánchez, i en categoria femenina, com no, a Celia Monforte, la millor nedadora actualment de l'entitat de l'Hospitalet, que va ser la millor nedadora femenina, juntament amb Kyle Pacareu i Leire Molina, i Celia Monforte, que va ser l'única de les nedadores de la competició de l'Hospitalet que va aconseguir, en aquest cas, la plata en els 50 metres braça. En qualsevol cas, satisfacció dins del Club Natació de l'Hospitalet per celebrar aquesta 38a edició, tot i que continuen demandant, doncs, que les piscines municipals
puguin, estiguin ja al 100% arreglades i operatives, doncs per poder fer encara més esdeveniments dins el club.
Ha sigut molt positiu, esportivament, socialment, com a club, com a ciutat. Ens falta un puntet de tenir la llesta a la instal·lació, però tot i això és positiu. Estan pujant nois joves i noies joves, que és el que s'està cuidant ara mateix. Tenim un equip molt jove que l'hem de cuidar i l'hem de mantenir que es quedi a la ciutat, que no marxi.
I també dissabte, en aquest cas a la nit, va arribar el torn de la cursa nocturna de l'Hospitalet, que com sempre doncs, es va reunir als voltants de la plaça Europa. Una cursa nocturna que tenia moltes novetats, nou circuit, tenia final de festa amb la Xefla, uns circuits homologats a més per la Federació Catalana d'Atletisme i que abans de les 9:30, que era l'hora d'iniciar la cursa, doncs, ja va reunir a moltes persones que van anar cap a la plaça Europa per passar-s'ho bé, per escalfar-se, juntament amb les activitats que havia preparat, en aquest cas, el Servei d'Esports de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Prop de 5.000 arribats a meta, dels 6.000 inscrits que va tenir aquesta cursa 2026, guanyadors per part de les curses de 5 quilòmetres, Genís Ferrandez en categoria masculina, seguit d'Oriol Jové i de Blai Roca, i Anna Torres en categoria femenina, seguida de Berta López i Judit Lerma, i a la distància de 10 quilòmetres va guanyar Marc Guàrdia, després Xavi Tomàs segon i David Campo tercer, i Judit Navarro en categoria femenina, seguida de Laura Penya i Irene Perales. Recordar també que la cursa, més enllà de les marques i dels guanyadors, sempre té aquest caràcter solidari, es van aconseguir recaptar 10.196 euros per l'Associació Catalana d'Afectats i Afectats de Fibromialgia, i al final doncs, va ser, com sempre, una gran festa aquesta cursa nocturna 2026.
Sí, bé, molt bé. La veritat és que no tenia previst fer-la, al final, a última hora, mira, em vaig animar. I bé, bé, no tan bé. He canviat el quilòmetre 3 o així, i bé, m'ha costat.
La veritat és que hi ha una ambientesa aquí, així que tant, com si et va bé, malament la cursa, t'ho passa genial. I és molt d'agrair tots els ànims, així que supercontenta.
Sí, molt content, la veritat. Venia aquí amb bones sensacions de tota la setmana d'entrenar. Havia competit fa poc, no sabia com em trobaria de cames, i la veritat és que hem sortit ràpid amb els del 5K, però m'he trobat molt bé i, tot i fer la major part de la cursa en solitari, la veritat és que molt, molt content.
La veritat que molt contenta. Ha sigut el primer cop que feia la cursa i hi havia molt d'ambient a tot arreu i ho hem fet molt fàcil.
I ho deixem aquí. Recordeu que podreu veure la tornada de l'eliminatòria entre l'Hospi i el Badalona aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda, en directe per Televisió de l'Hospitalet. Moltes gràcies, com sempre, a l'equip tècnic i que tingueu una molt bona setmana.